anaven, es deixaven la Mare de Déu. I al final jo havia trobat una maniquí, un tos de maniquí, un cos de maniquí a unes escombraries, i aleshores va dir, tu t'atreveixes, Josep, a fer una Mare de Déu? Mira, la sentem en una cadira, li prenen quatre tornillos i la comencem a vestir, mira què passa. I la vam fer així, i encara la tenim, aquesta Mare de Déu.
És un maniquí?
És un tros de maniquí d'unes escombraries. Clar, però,
i,
braços,
i la cara?
I la cara, sí, sí. La cara,
maquillada i amb...
Maquillada,
no!
Les llàgrimes són pegament i medio.
No! Sí, sí. Jo em pensava que era de veritat una meua, no, no sé d'on l'havíeu treta, però vaja, fet, que era una figura.
Hi ha una anècdota molt curiosa, que quan vam fer Cegada de Amor, la vam tornar a utilitzar, que la vam tornar a fer servir, i vam gravar una cosa al Poble Espanyol d'aquí a Barcelona, que era una professora que sortia amb l'estrellita, etc. I vam estar un dia gravant, hi havia turistes, hi havia uns andalusos, i la teníem allà posada, allà, en una plaça, i llavors
vam passar uns
andalusos, no, i van dir... Que fea és la jodida. Que fea és la jodida.
Perquè ells no saben diferenciar les bones de les...
Clar, aquelles Mares de Déu sotien ells i aquell maniquí amb aquelles llàgrimes de pegamento i medio.
A la tele funcionava bé. En realitat, si la veiéssim igual, perdo una mica.
També funciona. Està molt bé, perquè està tota feta d'artesania pura. Amb els brodats eren trossos de lamé durat, enganxat a doble cara, era tot perquè no hi havia...
M'encanta aquell episodi, de veritat, amb aquella senyora que té una penitència que no pot seure.
No pot seure. Doncs, el llibre parla de la Setmana Santa i parla, és molt divertit, els monuments i tot aquest tipus de coses.
Sí.
Les veurem, les tresines?
Ah, per Sant Jordi estaran firmant.
Estaran firmant per Sant Jordi?
Sí, estaran firmant.
Hosti!
Sí, sí, és el Prés de Gràcia.
Per favor. I com es troben? Què tal? Com estan?
Bé. Bueno, en forma.
En forma, sí.
Bueno, diu, bé... Bé.
Sí. Ah, no, està molt bé, està molt bé, està estupendo.
Escolta, abans que heu dit que realment el concepte de la tresina que ha acabat formant part de l'imaginari col·lectiu és una invenció de la cubana, per què veu triar tresina o Teresa? O sigui, per què el nom va acabar sent
això, aquest? La inspiració real de les tresines és Sitges. Jo soc de Sitges i la gent, la majoria en aquell moment també eren de Sitges. Però després ens vam adonar que no era Sitges, sinó que era Sitges, que era de la Mercè de Gràcia, l'altre era de Tarragona, l'altre... Tot arreu era igual, era Catalunya, no? Era una forma... Però el de Tresina ve una mica de Sitges, bueno, perquè hi havia els veïns, els carrers, hi havia la Tresina de la Llei, la Tresina de la Modista, la Tresina de les Flors, la Tresina... I ens feia gràcia, en senyores que...
O sigui, ja ho identificàveu com un nom.
Identificàvem un tipus de senyora determinada, no? Que ens... I, per exemple, quan... Al principi els actors els hi costava d'agafar el to i aquestes cantarelles, no ho entenien. I jo els vaig portar unes amigues de casa meva, aquestes els deien les Modestes, perquè son pare es deia Modesto, i aleshores eren tres germanes.
O sigui, perdona, Llavors, les tresines són reals, però vull dir, fins i tot tres germanes.
Inspiració, sí, que en realitat tenen... En realitat les tresines va sortir de quan nosaltres fèiem les Delicatessen, però després quan vam fer la sèrie, jo em vaig imaginar aquestes tres senyors que coneixíem, que es deien les Modestes.
I ja no deuen ser, evidentment.
No, ja estan mortes, sí.
Elles ho van saber, que eren les tresines?
Sí, jo els vaig dir.
Els
vaig dir que ens havíem inspirat amb dones d'empenta com elles, perquè elles treballaven la pell, fent
feina
a casa.
Feien
treballar la pell, havien sigut maquinistes de sabates, i aleshores treballaven la pell, armilles, xaquetes, faldilles, i aleshores les vaig portar a TV3. Perquè els actors, a vegades, les cantarelles aquestes els quedaven una mica lluny. I deien, ostres, però això vols dir? Digues, hola, oh, nena! Però això no ho entenien. I aleshores els hi vaig portar aquestes tres senyores un dia a TV3, elles encantades, perquè les vam passejar per tot TV3. Escolta'm, aquí els vam presentar gent, els presentadors. I aleshores els actors ho van copsar de seguir. Van dir, ja ho tenim, ja està.
M'hauria agradat veure-ho per un forat, la visita a TV3. Això hauria d'estar... Això és un documental que ningú va gravar, suposo, perquè era el documental de les tresines, de veritat, anant a visitar els actors de les tresines.
I després ells els van dir que nosaltres ens inspiràvem amb elles.
I els hi va agradar la sèrie, les Modestes?
Sí, sí, tant.
Sí? És que, clar, tu imagines...
Sí, bueno, aquí...
Veient la sèrie a casa seva, que en realitat el seu pis, d'alguna manera, seria el pis...
Sí, diferent, perquè era diferent la història. Aquí, quan hi ha un capítol del llibre, cap al final, que... l'hem titulat La cubana ens copia, perquè estan molt enfadades amb la cubana, no? Perquè la cubana figura que un dia va anar allà i va, també els hi va, les va
clavar,
i les va deixar, i després cada 15 de... cada qui... No sé explicar-ho, això.
Bueno, no, és...
Ah, no es pot?
Un spoiler?
Però
és molt divertit.
Que diria les tresines que se'l comprin. Sí, si
està bé, està bé. Ja acabant, em sembla un viatge estupendo, que a mi m'encanta, amb una de les grans sèries de TV3, que evidentment ja té tota la llegenda, perquè m'ha salvat Estel i he sentit una pila d'un altre enamorat, una pila d'entrevistes amb vosaltres dient que per què no es va fer segona temporada, tot i que estava escrit, això no tornarà mai, suposo.
Sí, sí, estava escrit, no, perquè... A part és que a nosaltres ens agrada fer coses diferents.
Clar.
Va ser el seu moment, va tenir el seu moment. Mm-hmm. Nosaltres en aquell moment, quan aquesta segona temporada, que era que els tocava la grossa i que totes eren milionàries i els veïns, i alguns marxaven, i a la visita... Però després va coincidir amb que nosaltres va ser quan nosaltres fèiem Cegada d'amor, que va estar 5 anys sense parar, es va morir la Carme, no sé, una sèrie de coses que vam dir no, i no ho hem fet. I pensem que podem fer altres coses, tenim coses escrites per tele encara millors que les tresines, que són més potables.
Que encara es podria fer. Només volia acabar amb una pregunta, Jordi, tu que ja has viscut tota la trajectòria de la Cubana, òbviament, i em deies, les tresines són les modestes de Sitges, no? Per tant, el meu escenari d'infantesa, entenc?
Sitges, era Sitges.
I de joventut. Quina part de la idiosincràsia de la Cubana depèn d'aquesta infància o joventut teva en els carrers de Sitges?
Tot, eh?
Tot.
Tot. La Cubana no existiria sense Sitges. Sitges és un pol d'inspiració molt gran. Part, no Sitges només, després, bueno, esclar, després quan comences a estudiar, que agafes el tren per anar a estudiar cada dia a Barcelona, amunt avall, sents aquelles que pugen, les senyores que pugen del Prat, que pugen de Gavà...
O sigui, tu t'ha agradat tota la vida escoltar converses dels altres?
Xafarderia pura.
Xafarderia.
Sí.
Això és el centre de la Cubana?
Sí, una mica.
Ser xafarder.
Observació.
I esperar que el públic sigui un xafarder, també, no?
Perquè tots ho som.
Clar.
Tots tenim aquell punt que ens agrada saber... Home, jo, per exemple, això que et dic del tren, per exemple, anaves llegint un llibre, estaves estudiant, el que sigui, i estaves allà, i després pujaven unes senyores, i de començaven a parlar això de tal, del marit, de no sé què, no sé quantos, i sense voler, tu deixaves la lectura que t'estava interessant molt, i fent veure, dissimulant, escoltaves aquella conversa.
Clar.
I quan baixaves del tren, el primer que trobaves, deia, escolta, acabo de sentir una cosa, i li explicaves la història que havies escoltat com si haguessis vist una pel·lícula o una obra de teatre.
Totalment. Bueno, de fet, tota bona part de les obres de la Cubana sempre és com un davant i un darrere,
sí,
que és aquesta història també del voyeur una mica, no?
Sí,
estàs
veient
alguna cosa que, no, que potser no hauries de veure en circumstàncies normals.
Però
no?
Això és una cosa que tots ens atrau, això, mirar pel forat del pany,
ara,
una cosa que...
Ara, no ens en podem escapar, no?
No ens en podem escapar.
Ai, senyor, si poguéssim tornar a aquell pis de Gràcia i mirar pel forat del pany a veure com estan les tresines, apa, que no hi tornaríem. En fi, un plaer, com sempre, la biografia autoritzada de les tresines, per Sant Jordi tornaran, estaran signant...
Sí. Al Passeig de Gràcia.
Per tant, cuidado, eh?
Sí, ahir just mateix ens trucàvem l'editorial a la tarda, que ja ha preparat la segona edició.
Ja?
Estic supercontent. Sí.
Però si va sortir dijous.
No sé, doncs, tenen uns algoritmes, una
per
cosa...
Per favor, nosaltres no ho entenem gaire, eh?
No ho entenem.
No ho entenem, però...
Però, escolta...
Que ja han sortit la segona edició.
Mare de Déu, senyor. Vida de tresina, biografia autoritzada de les tresines, amb la Cubana, amb el Jordi Milán i el Pol Vinyes. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La 1:08, que grans que eren les tresines, de veritat. 1:08. Hora d'actualitzar la informació amb els serveis informatius de RAC1, amb la Marina Arbós. Hola, Marina, bon dia.
Bon dia.
I amb el Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora hi ha diversos quilòmetres de cua a les carreteres en plena operació sortida de Setmana Santa.
Sí, la mobilitat és complicada en diversos punts del país perquè hi ha molts més cotxes dels habituals i al llarg del matí s'han produït dos accidents. Trànsit informa que fins a les 12 del migdia han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 370.000 vehicles. Això és més d'un 75% dels previstos fins a les 3 del migdia. Sapiguem quin és l'última hora a les carreteres amb el Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
Les aturades més importants les trobarem ara mateix a l'autopista AP7. Per exemple, a la zona de Martorell hi tenim un accident que talla un carril en direcció sud, en sentit Tarragona. Hi ha aturades d'uns 6 quilòmetres entre Castellbisbal i Martorell. Això passa a l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit sud. Ja molt més endavant, a l'altura d'Amposta, en tenim un altre d'accident que també talla carril en direcció sud. Aquí hi ha aturades de 4 quilòmetres en aquest punt de l'AP7, zona d'Amposta, direcció sud. Pel que fa al tram nord de l'AP7, P7, ara bàsicament parlem de retencions intermitents de 5-6 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Granollers, sentit nord, sentit Girona.
I precisament sobre les vacances de Setmana Santa, el sector turístic afronta amb optimisme aquesta setmana i gran part de Catalunya preveu fregar el ple. Les nevades de fa 15 dies han reactivat la temporada d'esquí, les estacions del Pirineu encara en el final de campanya amb l'oferta de pistes més àmplia de l'any. A part, el bon temps esperona el litoral, que confia que amb les reserves d'última hora podrà penjar el cartell de complet. Unes bones sensacions que arriben tot i el lleuger augment de preus i la falta d'aigua arreu del país. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava i Pirineu de Girona, Esther Torrent, explica a la CN que la sequera no ha afectat les reserves.
De moment no, les de Setmana Santa és evident que no, i per l'estiu de moment no tenim cap significació important en aquest sentit. Esperem que continuï així. És evident que és un problema que ens preocupa i el sector hi està treballant.
I encara sobre la sequera, avui les platges de Barcelona comencen la temporada, però ho fan adaptant-se a les restriccions. Les dutxes i els rentapeus estan fora de servei com a mesura d'estalvi d'aigua, i pel que fa als serveis de lavabos sí que disposaran d'aigua, però s'informa als usuaris que cal fer-ne un ús responsable i evitar malbaratar-la. I ho acabem de saber fa pocs minuts. Ha mort als 77 anys l'actriu catalana Sílvia Tortosa. Ho ha anunciat la Unió d'Actors i Actrius. Va ser una de les actrius més populars durant els anys 70 i 80, amb una llarga carrera en cinema, teatre i televisió. També va ser presentadora al programa televisiu Aplauso. Va ser coneguda sobretot pels seus papers a sèries espanyoles emblemàtiques com Art de Madrid, Curro Jiménez o Farmacia de Guardia. Pel que fa a les pel·lícules, va participar a Pánico, en el Transiberiano, Asignatura Pendiente i també a La Senyora. I a aquesta hora també continuem pendents de l'atac terrorista que hi va haver ahir al vespre a una sala de concerts als afores de Moscou. Segons l'últim balanç oficial rus, la xifra de morts és de 115. Tot i això, diversos mitjans russos ja l'enfilen fins als 140. A part, hi ha 80 ferits als hospitals, una quinzena dels quals han estat crític. Mentrestant, el Servei de Seguretat del Kremlin ha confirmat que han detingut 11 persones relacionades amb l'atac. I tot i que els serveis d'intel·ligència russos assenyalen Occident i Ucraïna, l'executiu de Vladimir Zelensky assegura que no té res a veure amb l'atac que ahir va reivindicar Estat Islàmic.
Als esports, tenim en marxa la penúltima etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha arrencat fa una mica més de mitja hora des de Berga. Anem cap allà, Albert Ferran.
Primers 25 quilòmetres de l'etapa, amb dos ciclistes escapats, que són cap de cursa, Bauke Mollema, de l'equip Trek, i Hugh Carthy, de l'Education First. Tenen aproximadament un minut de diferència respecte al gran grup quan són a punt d'arrencar la primera pujada del dia, un port de tercera categoria, el Coll de la Batallola. Una jornada de la d'avui molt dura, considerada l'etapa reina, amb un port de categoria especial i dos de primera en els darrers 70 quilòmetres. Molta gent a la sortida al centre de Berga, i també està previst la presència de molts seguidors, sobretot a la pujada final al Santuari de Caral.
A MotoGP, Enea Bastianini ha aconseguit la pole al Gran Premi de Portugal. Maverick Viñales ha estat el segon més ràpid per davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez, que ha caigut just començar la Q2 i després ha tornat a rodar, començarà vuitè a la cursa sprint d'aquesta tarda i de demà. Àlex Rins arrencarà 11è i Àlex Márquez 12è, i a la Champions femenina de waterpolo disputen en aquests moments dos partits amb representació catalana: el tercer quart, Sabadell 10, Donauj Baros 7, i el primer quart, al final del primer quart, Mataró 5, Ètnicos 3.
I el temps, força calma, amb cel enterbolit pel pas d'alguns núvols i per la presència de pols en suspensió. A la tarda no es descarta algun ruixat local al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Les temperatures començaran a baixar, però encara es mantindran altes i càlides per l'època. A últimes hores, els núvols baixos aniran més a prop de la costa.
2:15 PM. Gràcies, Marina. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Va, que ara ja sí, és l'última oportunitat. Això s'està acabant. M'arriba que hi ha floristeries que ja fa estona que han quedat amb existències exaurides. Per tant, obrim a la gent que sou a Barcelona, a Badalona, a l'Hospitalet, a Molins, a Sabadell, a Vilassar, a Tordera, a Sitges, a Vic, a Figueres, a Gandesa i a Agramunt. Compte, que aquesta va per vosaltres. La primavera RAC1, que estem vivint des de les 10 del matí i estem regalant flors i plantes a Dojo, i ara mateix llançarem el nom de les últimes floristeries que s'afegeixen i que podeu consultar també a RAC1.cat a través del mapa que es va actualitzant, les últimes floristeries on podeu anar ara mateix a buscar flors i plantes. Si sou a Barcelona, al carrer Aribau hi ha Art Floral Barcelona. Allà podeu demanar flors i plantes per la cara si dieu que veniu de RAC1. Al carrer Escorial hi ha Arte Japonès, una altra floristeria. Al carrer Viladomat, al Jardí d'en Pep, és la floristeria que també podem demanar flors i plantes gratuïtament. A la plaça Sant Bernat Calbó hi ha Flors Margarita, exactament el mateix. Al carrer Lluçà de Barcelona, al Jardí Marina, es diu, a la floristeria. Si sou a Badalona, hi ha una floristeria que es diu El Gorg, al carrer Joaquim Ruïra, allà podeu demanar flors i plantes de part de RAC1. A l'Hospitalet de Llobregat hi ha el Jardinet del carrer Prat de la Riba, allà podeu demanar-ho. Si sou a Molins de Rei, hi ha la floristeria Reig, del carrer Ignasi Iglesias. A Sabadell hi ha la floristeria Boquet Art Floral, del carrer de la Salut. A Vilassar de Dalt hi ha les flors i plantes Montferran, del carrer Manuel Moreno. Ara mateix, si aneu, podeu anar a buscar flors i plantes. Carrer Manuel Moreno, la floristeria Flors i Plantes Montferran de Vilassar de Dalt. A Tordera hi ha la floristeria Manel Florista, J. Manel Florista, del carrer Amadeu Vives. Si sou a Sitges, la floristeria Miravent, del carrer Sant Francesc. Si sou a Vic, la floristeria La Violeta, Art Floral, del Passeig Generalitat. Si sou a Figueres, Flors Veí, del carrer Nou. Si sou a Gandesa, la floristeria El Trèvol, del carrer Major. I si sou a Agramunt, la floristeria Aquilea Floristes, del carrer Àngel Guimarà. Totes aquestes les podeu consultar, si no heu pogut apuntar-vos-ho, a RAC1.cat a través del mapa, i podeu anar-hi ara mateix, correu-hi, perquè llavors us quedeu sense. Aquí s'acaba aquesta última finestra, última oportunitat per anar a buscar flors i plantes gratis per donar la benvinguda a la primavera a RAC1.
T'agrada la cervesa artesanal i de proximitat? Aquest cap de setmana en podràs tastar més de 400 al Barcelona Beer Festival, l'esdeveniment de cervesa artesanal més gran de l'estat.
Les més innovadores, les més especials, les més fresques, les que sempre has volgut descobrir, t'esperen ben maridades amb una àmplia oferta gastronòmica.
A Fira Montjuïc. Entrades a la venda a barcelonabeerfestival.com.
A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda, i per això a Ànec Blau obrim per Setmana Santa, del 29 de març a l'1 d'abril. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
Vine al Museu Casteller de Catalunya.
Un museu únic per emocionar-te i descobrir tota la passió dels castells al cor històric de Valls.
Ah, i per Setmana Santa estrenem moltes sorpreses i novetats amb la família.
En Joanet, un casteller d'abans, farà una visita especial plena d'anècdotes i aventures.
O descobreix l'experiència immersiva de viure el vertigen d'una enxaneta quan fa l'aleta.
Més info i entrades a museucasteller.cat.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques amb descans al millor preu garantit.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Us vull besar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera. Cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net. Perquè els bons petons desencadenen passions.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais, què tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança, amb especialistes en cada matèria i secrets pel teu benestar.
A RAC+1, Cases amb ànima. Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1. Tots som...
Més?
U. RAC1. Tots som 1.
fotografia la teva planta i penja-la a Twitter amb l'etiqueta PrimaveraRAC1. Dia lliure. Arriba la primavera. Amb Xavi Bundó.
1:19. De seguida, per acabar de posar-li color, de seguida saludarem el Tortell Poltrona, el Jaume Mateu. Però abans... Sabíeu que per fer una rajola, una, de xocolata, calen 1.700 litres d'aigua, o que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça, o que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Conceptes com aquest els trobareu a Aigua, una exposició sense filtre al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, al Parc del Fòrum. Una mostra on descobrireu 1.000 formes d'estalviar-la perquè cada gota compta i cada gest compta.
Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
De regal, l'IVA de regal, junts fins a l'eternitat, estalviarem com...
Aquest dissabte 23 de març a Capravo i Capravo a casa, acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
De regal,
dissabte 23 de març a Capravo i Capravo a casa, acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, a la Roca Village tenim el millor pla per a tu. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius per a descobrir els nous clàssics amb descomptes addicionals de firmes com Asics, Longchamp o Tommy Hilfiger i totes les sorpreses que trobaràs a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid, el que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Ya es primavera al día lliure. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
1:22. Avui que fem aquest dia de saludar la primavera, com cada any, des de fa 10 anys ja, regalant flors i plantes a tot i plen als oients que vulguin i que puguin acostar-se a una floristeria de les que tenim aliades, avui volíem dedicar-li una estona a parlar amb una persona que ens alegra la vida, també, i que és una entitat, a més, forma part d'una entitat que des de fa 3 dècades reparteix somriure arreu del món i, bàsicament, en llocs que especialment ho necessiten, no? A la gent que viu en zones de guerra o que són víctimes de catàstrofes. Et referim als Pallassos Sense Fronteres, que han intervingut ja en un centenar de països i, a més, en el moment que estem vivint, que miris cap on miris, sembla que tot sigui violència, és més necessari que mai. Ens acompanya, li agraïm molt, perquè ha vingut des del Circric, des de Sant Esteve de Palautordera, el president de Pallassos Sense Fronteres. S'ha vist, bueno, quan diuen president, ell es vesteix amb corbata, vull dir, tot perfectament trajat. El Jaume Mateu, en Tortell Poltrona. Com estàs, Jaume? Bon dia.
Jo estic d'oferta.
Sí. Per què d'oferta?
Oh, 50% de descompte per caducitat pròxima.
No, no, tu no estàs en caducitat pròxima. Quina edat tens, Jaume?
Ara mateix 68 anys i 11 mesos i 15 dies.
Ah, però... o sigui, tens el teu aniversari a tocar, ja.
Sí, sí, perquè em van fer el dia de Sant Fermín.
Ah, hosti, i això per què?
No sé, se'ls hauria de preguntar als meus pares, no m'ho han explicat mai, però vaig fer comptes del dia que vaig néixer, vaig tirar enrere i vaig...
Vas veure clarament...
7 de juliol, Sant Fermín. Maria i Fermín.
Exacte.
El Fermí, que és molt xulo, el nom de Fermí. Jo tinc un amic que es diu Fermí, que és molt xulo.
Què tal els 70? Els veus a prop, ja, eh?
Els 70 els veig amb una oportunitat de poder pensar sense que hi hagi masses coses que et neguitegin.
Ah, sí?
Sí, jo penso que conforme vas creixent i de llavors et vas traient de sobre molts, moltes coses, no?
Tonteries.
Bueno, tonteries que són importants quan tens 10 anys i tonteries que... Però jo crec que quan et fas gran perquè com que... Tu, de fet, vols ser qui no ets, comences a dir mentides, no?, per poder ser qui vols ser, i això és una cosa que va durant, fins que t'arribes al moment que dius, bueno, potser ara ja no cal, potser ara ja puc ser jo tal com soc.
Els últims mesos, el Jaume, crec que, no sé, si tu personalment crec que sí, has estat a l'Amèrica Llatina, no?, has estat a l'Equador?
A l'Equador, sí.
A l'Equador, a l'Àfrica.
Sí, Togo i Benín.
Togo i Benín.
Sí, van venint, aquells d'allà van venint.
Tu, és veritat.
Sí.
Tu passes l'any, una bona part de l'any, fent això, aquest tipus de viatges amb Pallassos Sense Fronteres, des de fa moltíssim temps, tant com 30 anys.
Intento fer dues sortides anuals.
Dues sortides anuals.
Tampoc hi estan,
Bueno, déu-n'hi-do. Durant 30 anys, això és una barbaritat.
Sí, 58 viatgets he fet.
M'ha imaginat. A vegades penses que a mesura que va passant el temps i mires al teu entorn, allò deia, mires on mires, hi ha violència.
Sí.
Hi ha guerres, hi ha conflictes, i cada cop més oberts i cada cop més bèsties. I tens una ministra fa pocs dies dient que, home, un míssil balístic des de Rússia cap a Espanya no és tan...
Bueno, primer Barcelona, no? Està més a prop.
Sí, efectivament està més a prop. Sí.
Però això ja hi era, eh?
Això ja hi era, per tornar al moment de fa 30 anys, ja hi era.
Ja hi era, el que passa és que quan va explotar la guerra dels Balcans ens vam donar compte que era un lloc on hi podies anar amb cotxe. O sigui, de fet, vam coincidir les primeres expedicions de Pallassos Sense Fronteres a la costa d'Àlmata amb els turistes alemanys, no?
Hòstia, que fort.
Però, bueno, això ja hi era. I, bueno, el que passa al Càucaus i tot el que passa a Centroamèrica, Sud-amèrica, Colòmbia...
Gaza.
I, bueno, Gaza ja hi era. Gaza fa molt temps que hi era. El que passa és que la informació és més grossa, per dir-ho així, i potser també que estem més cauteritzats, no? Vull dir que
què vols dir?
Home, que ja tenim un callo tots, que esclar, i vull dir, bueno, lo de Gaza, clar, a Gaza hi ha 7.000 nens, diuen, perquè no els he vist, però diuen que hi ha 7.000 nens que han perdut els pares i que estan per allà sols, sense menjar, i que hi ha nens ferits en allà que no tenen ni medicines, ni ningú que els cuidi, i a sobre hi ha un senyor que té tot el dret a deixar-los sense menjar, i nosaltres anem tirant, no? Potser ara amb la parada de seleccions del futbol igual tenim més temps de pensar-hi, però si no la contingència, la velocitat de tot plegat no ens deixa a vegades pensar en coses que són realment importants per considerar-nos el que som personetes humanes.
No sé si heu intentat entrar a casa aquests
dies, no.
No, des de que ja ha augmentat, diguem-ne, la violència. No,
ja fa dies que està la violència augmentada. A més, aquí hi ha aquest conflicte de Gaza i té un problema greu, que l'altre dia parlant amb un senyor molt intel·ligent, que és, me l'estimo molt, que és en Vicenç Fisas Armengol, em deia, tant a Hamas com la gent de Hezbollah són partits polítics que es van presentar a les eleccions i van guanyar, però en el moment que no se'ls deixa estar dintre de la representació política, se'ls acusa del terrorisme, se'ls treu de l'entitat on es podria parlar, i a partir d'aquí el que genera això és violència, dojo, no? Gaza, quan jo hi vaig estar-hi, en l'any 95, em sembla que...
És l'última vegada?
Que vaig estar a Gaza, 95. Sí, que he treballat amb palestins, no, perquè molt sovint anem al Líban, i anem a la zona, bueno, però al Líban, bueno, allà es junta tot, en el Líban, perquè també hi ha tot el de Síria, tot el d'Iraq, que arriba després fins a la zona del Pakistan, no?, pràcticament. Però, bueno, com veus claríssim, aquella gent no té cap mena de sortida, i quan algú no té sortida, pues, fa bogeries.
Jo heu tret un llibre, i ara de seguida en parlarem, però no sé si heu estat en converses en algun moment amb el govern israelià, des de metges sense... des de Pallassos Sense Fronteres.
El govern, mira, això és una cosa que és com divertida, que la importància del que fem ens la va donar el govern israelià.
Per què?
Perquè nosaltres estàvem actuant en els kibbutz de la franja de Gaza, que hi havia a l'altre costat de la frontera, i a dintre de Gaza, de la mà de l'ambaixada espanyola a Jerusalem.
Això quan?
Això l'última vegada, que deu fer 3 anys o 4, no recordo exactament. Però avui va arribar un dia que vam fer les actuacions dels quibuts i no ens van negar l'entrada a Gaza, i des d'aleshores no ens han deixat tornar a Gaza. A Cisjordània sí, més fàcil, però a Gaza no.
Sense motiu, parent?
Bueno, perquè el que fem ajunta la gent. Vam aconseguir que els nens dels quibuts enviessin dibuix als nens de Gaza i els nens de Gaza als nens dels quibuts. Però vull dir, el que té claríssim el senyor Netanyahu és que el dia que pari la guerra, suposo que algú li demanarà responsabilitats, per això no la para, no?
Deixa'm llegir un trosset, un extracte del llibre que heu fet sobre els 30 anys de Pallassos Sense Fronteres, que es titula Riures i emocions, de l'editorial Coma Negra, i diu: recordo, durant una expedició a Gaza dels anys 90, una actuació en una escola amb el pati ple a vessar de nens i nenes amb una emoció brutal per veure l'espectacle que uns vinguts de no se sap on els anaven a presentar. Al sostre de l'edifici hi havia homes armats, militars palestins, imagino, tots seriosos i atents, sense perdre'ns de vista. Comença l'espectacle entre els crits, els riures i la nostra emoció flor de pell, i a mesura que avança, els soldats ja no aguanten el fusell amb les mans, el duen a l'esquena per poder aplaudir, i acaben rient. La funció va ser un èxit.
Sí.
Que els militars...
Són persones, també.
Acabin rient, és la victòria més gran que pot tenir un pallasso. Algú armat acabi rient i guardant la pistola o l'armament perquè necessita les dues mans per aplaudir.
Sí, suposo que és una victòria més. El nostre objectiu no és que aplaudeixin els militars, el nostre objectiu seria que no n'hi hagin de militars, i mentrestant poder tornar, encara que sigui uns instants, la infància a tots aquests nens que ho han perdut absolutament tot, no? Un refugiat és una persona, no té res, que ha tingut que sortir amb el que pot agafar amb les mans de casa seva, vull dir que és brutal.
Tu has patit gaire por anant en les expedicions?
Sí. Sí, però em poso un cacauet en un puesto que jo sé, si no el pelo tot va bé.
Com ho has dit, això?
No, res, no ho he deixat caure, només. Sí, home, sí, clar que passes por. Home, quan t'acostes a la merda passes por, però també els nens també hi són allà i també en tenen de por, i llavors la comparteixes. I realment la funció de la comicitat, per dir-ho així, en el moment és un gran antídot contra la por, o sigui, és una de les poques coses que et dona valor.
Sí, perdona, el riure i la por són dues cares d'una moneda, és a dir, sí, quan actua una, l'altra desapareix?
Sí, gairebé. Tu explica un acudit en un enterro i veuràs l'efecte. És fantàstic. És el millor lloc, no?
Quan hi ha aquella tensió...
Quan, això és el del blanc i l'August, o sigui, per dir d'alguna manera, com més blanc és el blanc i l'August, més fàcil ho té.
Tota la teva vida sempre ha sigut així, intentant buscar les zones de riure on se suposava que no s'havia de riure?
A mi sí, a mi m'agrada entrar durant la pandèmia, m'agradava molt anar al forn i demanava si teníem pandèmia. Jo em considero pallasso de capçalera, no.
Com un metge?
Bueno, hi ha una funció que hi ha uns quants locos en la vida que ens hem agafat la vida d'una altra manera, de la forma convencional, que el que ens interessa és compartir la felicitat de viure amb el resta de personetes humanes que tenim al voltant. I ahí vamos.
L'humor que feu és universal?
Sí.
Si us adoneu que
sí.
És igual on aneu, sí, les criatures que siguin d'on siguin, tira't els referents culturals que tinguin.
Tira't un pet amb un ascensor mateix. Sí, és que esclar, a dintre de la comicitat podríem posar els còmics que fan monòlegs, que només parlen, van vestits normals i parlen de coses molt properes, normalment és sexe, política, religió, família, i en l'altre costat hi ha uns personatges que ja no són persones humanes, són una abstracció de la realitat, tenen uns peus molt grans, van pintats d'una forma estrafolària, ja és una marioneta. I aquests personatges, al ser una abstracció, poden parlar de coses que els humans no poden entendre. És exactament poder el que seria la pintura realista, no? Que dius, ah, mira, que ben dibuixat està, eh? És un llac amb uns arbres, una caseta dalt de la muntanya, i després mirar-te una cosa del Miró, del Tàpies, o, bueno, de la pintura més contemporània, no? Que són abstraccions, la pintura abstracta, tu t'hi pots posar dins. Bueno, ara fem un simpòsio amb nosaltres.
De què?
D'una trobada de pallassos pintats intel·lectuals ignorants, que una mica és una trobada amb gent que ve de Xile, de França, d'Itàlia, de Dinamarca, de Catalunya i d'Espanya, en la qual espero que ens acompanyi també un gran amic, que és l'Andreu Buenafuente, que és un gran estudiós de la comicitat, i ens reunim el dimecres, dijous i divendres sant per menjar menjar, que si posis menjar, beure i parlar, no? I poder treballar una mica per investigar una mica i posar-nos a veure d'acord amb aquesta cosa que ens ha apassionat tota la vida, no? Que és com es fa riure? Com es fa això?
I què passa quan rius, no? Perquè abans et deia això de les dues cares de la moneda, però, per exemple, tu que ho has vist de primera mà, perquè al final en Tortell Poltrona arriba a un lloc i en principi sap que aquell drama, en algun moment o altre, ell se n'allunyarà, no? Vull dir, sortirà d'aquell país i tornarà cap a casa, però els que es queden, no?
Sí.
Però quin efecte té sobre la gent que es queda que vagi algú i els hi faci riure? Tot això ho heu estudiat, ho heu vist?
Sí. Bueno, tingut temps amb els 30 anys, de fet. Amb la Ingeborg Porcar, que és la psicòloga de la Universitat de Bellaterra, que és la que va al capdavant dels psicòlegs d'emergència, que són aquestes persones tan valentes que es presenten a la Rambla de Barcelona després de l'atemptat, o després de l'accident de les nenes italianes de l'autobús, o després de la caiguda de l'avió, no?
Uh-huh.
I amb ella hem estat treballant això, que és evident. Hi ha una cosa claríssim, que és que generes resiliència.
Resiliència?
Resiliència. La resiliència és igual la gran medicina que nosaltres podem portar, he tingut que estudiar la paraula,
brutal, eh?
Que era,
sí, és com si portéssiu un carregament,
sí,
per donar-li a la gent una mica de resiliència.
I vam estar amb aquestes persones de la universitat al Vall de la Bekaa, que és la frontera del Líban amb Síria, fent un estudi de veure si les teràpies que tenien els psicòlegs o els espectacles de pallassos que arribava més, no? I curiosament van guanyar els pallassos, eh?
Més que els terapeutes.
Bueno, home, el que va guanyar més és si ho podíem combinar psicòlegs i terapeutes.
Una cosa i l'altra a la vegada.
Però després, o sigui, nosaltres vam quedar en molt bona posició, o sigui, tampoc era una guerra, però era veure, per exemple, una cançó, si la recordaven al cap d'una setmana, al cap d'un mes, al cap d'un any, al cap de dos anys, i realment la gent se n'en recorda. Tenim, a més, molts inputs, no? Moltes anècdotes de que diu que el que fem val la pena.
La joia perquè abans...
És meva aquesta, diu. Aquesta és la cançó del Lluís Llach que li va dedicar a Pallassos Sense Fronteres. Abans parlava de com es van adonar, o el Tortell Poltrona, no? El Jaume, que tenien una guerra on podien incidir a una zona en conflicte amb gent que estava patint molt, a cop de cotxe, per entendre'ns. I tinc un altre exemple del llibre sobre el que va passar. Explica una anècdota al pallasso Josep Maria Virgili, que diu: tenim actuació a la plaça d'Espanya a Mostar. Quan està a punt de començar l'espectacle, cau una bomba a prop. La gent fuig espantada i nosaltres ens quedem sols sense saber què fer. Comencem a recollir i la gent torna. Perplexos, no ens queda més remei que fer l'espectacle. Només de començar, una altra bomba. Però aquesta vegada la gent es queda i continuem. En acabar, la gent ens felicita i ens pregunta com és que no hem tornat a marxar. Ens pregunten com és que no hem tornat a marxar. Ens contesten que no se sap mai on caurà la següent bomba i si vosaltres heu vingut de lluny, no us podem fer aquest lleig. És a dir, fixa't la circumstància, no? Hi ha una bomba i de cop tothom se'n va, però com que els pallassos s'han quedat un momentet, diuen, bueno, si de cas ja que han vingut, doncs ens quedarem, perquè total, no sabem si ens caurà a sobre la pròxima.
Sí, és això, després te l'emportes això a casa, eh? I et dura tota la vida que sents un petard, dius, hòstia...
Sí?
Sí, home, esclar, hi ha algunes coses que et queden, que, evidentment.
Tu has tingut conseqüències, diguem-ne, psicològiques?
Jo tinc problemes amb els petardos si no veig que s'encenen, i tinc problemes amb els làser.
Com amb els làser?
Amb el làser.
Amb el punter?
Amb el punter, sí.
Perquè et recorda els...
Bueno, vam fer amb el Joan Baixas i el Carles Pedrissa, vam estar a Sarajevo durant el setge, que vam entrar amb tanques allà dintre, i vam fer una actuació a la biblioteca amb les cendres dels llibres, i jo li aguantava la escenografia en el Joan Baixas, i mentre li aguantava l'escenografia, tot i que sabíem que els serbis no ens dispararien, ens van dedicar a jugar amb mi, que estava dalt, aguantant amb els làsers, i ara quan veig un làser m'amago.
O sigui, t'apuntaven?
Bueno, saps, jugaven, una coseta vermella et va corrent.
Bueno, una coseta vermella, però clar, en el cas dels punters làsers d'aquí no hi ha una arma incorporada i allà sí.
Sí.
O sigui, tu has estat a Sarajevo pensant que, bueno, si algú ara d'aquests que té el punter li ve de gust,
hi ha una adrenalina que quan agafes la maleta i te'n vas a Santa Merda, per dir-ho d'una manera, hi ha una adrenalina que quan arribes allà i baixes, vas a tope i no et preocupes massa del que, potser és una de les coses que més hem après en aquests anys, de no marcar la gent, d'anar allà a fer la nostra feina, retirar-nos, no establir situacions d'efecte amb les persones, perquè després no podràs complir amb els compromisos.
Ostres, no, el que estàs dient ara, és...
No donguis telèfon, perquè si no passaràs molt malament, limita't a fer el que has vingut a fer. Sí, esclar que ho has après, això, amb el temps.
Fixa't que és una cosa que a vegades es pregunta als periodistes, no? De dir, tu estàs gravant amb una càmera un conflicte, algú que necessita ajuda, i et planteja si l'has d'ajudar o seguir gravant. I clar, algú ha anat a fer feina allà. Un periodista ha anat a fer una feina que és després enviar-ho i explicar-ho al món. I tu has anat a fer una altra feina que no és emportar-te aquella persona que surti d'allà, no? És alegrar-li l'estoneta que estiguis, ajudar-lo amb resiliència, però no pots comprometre't amb tota la resta.
No, perquè no podràs fer-ho. Vull dir, no, l'altre dia hi ha un altre escrit del llibre, que és l'alcaldessa d'Apartador. Apartador és una zona fronterera amb Panamà, i quan vam estar allà, aquesta senyora, li havien matat un nen al cap, als braços.
Què dius?
I vam estar allà en un moment molt complicat per ella, després també van haver-hi més matances, i això l'altre dia em va enviar un vídeo llegint ella l'escrit del llibre i dient-me que aquell dia que jo que havia rebut ella el llibre a Colòmbia, a Sant José de Portador, havia hagut una altra matança de nens i nenes. Vull dir que això no para.
Et fa perdre l'esperança el fet de que això no pari?
No, esperança, la tieta Esperança era una monja collonuda, i l'esperança és l'últim que es perd. El que cadascú és algú que ha arribat aquí, surt d'un petit espermatozó que surt corrent i tu ets el campió, perquè molts van perdre, i aquesta casualitat fa que tu estiguis en aquests moments amb consciència, i passen moltes coses, i d'aquestes coses en algunes tu pots ser el actor més important d'aquesta pel·lícula, que és la teva vida, a casa teva, amb la teva companya, amb el teu company, amb els teus fills, amb els teus nets, amb la senyora del forn, amb la senyora de la farmàcia, amb la de la gasolinera. I a mi em sembla, bueno, jo vaig triar això perquè no sé si vaig néixer, si vaig aprendre-ho de casa meva, i estic molt content, perquè la gent em somriu, i hi ha gent que em somriu que no em coneix de res, no sap ni què, no? I diu, pensi, aquest tio, no, de què va? Doncs sí, vaig de bon rotllo, com a mínim ho intento. Ara, si se'm gira, soc l'hòstia,
Ah, sí?
Sí, perquè tinc una cara bé.
Això és així?
Sí, esclar, sí, jo tinc molta potència per encomanar bon rotllo, però com se'm giri, també sóc capaç d'engegar-te la merda profundament.
Uf.
No tinc, no,
no tens termòmig?
No. Ja m'ho deia la meva mare, que el primer que va fer després de que jo nascés és anar a l'hospital i a l'església demanar perdó. Però, bueno, pobreta, al final va ser molt feliç amb mi.
En dies que cada dia sí, dia també, sentim al nostre entorn violència, recordeu que la feinada que porten fent durant 30 anys aquesta ONG meravellosa, que són els Pallassos Sense Fronteres, encapçalada per el Jaume Mateu, el Torrell Poltrona. I aquest llibre que es diu Riures i Emocions, d'Editorial Comunegra, Els viatges de Pallassos Sense Fronteres, 93-2022, es diu així el llibre.
Sí.
I evidentment continua no només aquest projecte, sinó el Circric, que ja, per cert, ja heu començat una altra vegada.
Sí, estamos ja
esteu en
marxa.
Sí. Estamos en ello.
Estamos en ello. Ara el diumenge hi ha la bomba.
Hi ha la bomba?
Tu no pots venir.
No, clar.
Tu no pots venir.
Però és malament, perquè no...
Però el diumenge comencem a les 11 del matí, acabem a les 7 de la tarda, i em sembla que som 60 persones actuant.
Mare Déu, senyor.
Hi ha l'escola de Circ i Negrassa fa tallers, els de les colònies que fan art i natura, sigues un artista, que fan que els nanos tenen un set per poder ser artistes i pintar-se, hi ha una passejada amb el Follet del Montseny, que és el Joan Griver Grau, després hi ha els Always Dream Quin Marching Band, que van portant la gent d'un lloc a l'altre, hi ha uns nanos que fan Snackline, que és com una espècie de corda fluixa,
ah, sí,
super espectacular, i després, bueno, hi ha la Corcoles, que fa passa el fil per allà a les alçades dels arbres.
Però això és demà?
Tot això és diumenge.
Que aquest diumenge, demà?
Sí, sí. Després hi han els pallassos de Santa Coloma Gramenet que fan un espectacle, es diu El que me queda del teatro, els Trocos Locos que venen de Madrid, la Finestra en el Circ que ve de València, els Imelio que venen d'Andalusia, i el Tortell Poltrona!
també estarà per allà.
Actua a les 12. I puc fer una promo?
Sí, bueno, déu-n'hi-do la que has fet.
Faig una promo que és que tothom que arribi i digui aquesta clau, 50% de descompte. No és car, perquè em sembla que són els grans 20 euros i els menuts menys,
sí.
Però la promo és difícil de recordar, que és RAC1, Circlic 2.
RAC1, com si fos un resultat,
RAC1, no ho diré més,
Sí.
RAC1, Circlic 2, RAC1, Circlic 2.
Si heu d'anar demà, que sapigueu que hi ha un xou tremend durant tot el dia, RAC1, Circlic 2, com un resultat de futbol.
Sí, allà a la guixeta i pam.
Només arribar així i cridar, RAC1, Circlic 2.
Uai, surten ja tots està, allà a veure-te.
Jaume, ha estat un plaer, de veritat, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos adeu.
Pràcticament 3:45 del migdia, pausa, i de seguida ho rematarem tot. Vinga.
Un vell demà d'estim on hi sortia.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Celebrem la cuina mediterrània més autèntica i diversa amb Cuinal Mediterrani. Un gran homenatge amb un cuiner excepcional. Cuinal Mediterrani, el nou llibre de Joan Roca.
El preu Lidl és el millor preu.
Emporta't la nostra pizza fresca de pernil i formatge ara per 1,89. T'estalvies un 20%. I patata granel per 0,99 al quilo. T'estalvies un 43%. Lidl marca la diferència.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots del piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
8.130 08130
Sèrie
31 031.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
Comences tu, de què no s'ha parlat prou?
No s'ha parlat prou del bidet.
És on penses millor a vegades.
Jo, qui vol celebrar la seva festa d'aniversari aquí? No
el, llocs... el de l'Icari és molt de tu.
Relacionat amb les antic, destinat als que tenen, als que pateixen diabetes, en canvi...
És molt fort, vull dir...
Més jove que tu, Marc,
imagina. És molt més jove, és 3 anys
quina falta de respecte.
Total, em sembla fatal, o sigui...
Digue'm.
Com per exemple la persona protagonista del Fix d'avui.
Vam vaticinar la importància que tindria el disc dels tiets. Sortosament en aquesta secció només la recuperarem si això ha sortit bé, vale?
De dilluns a divendres, a les 8, no ho sé, amb Anna Ballonesta, per informar-vos...
I per acabar el dia amb bon humor.
RAC 1. Tots som 1.
Dia lliure. Arriba la primavera. Amb Xavi Bundó.
Passen ara 2 minuts de 3:45 del migdia. Ara que parlarem de cuina per tancar el Via Lliure, sabeu que a Barcelona hi ha un espai únic on hi conviuen la cuina japonesa i la mediterrània. Parlem de Tonateca Balfagó, espai gastronòmic on l'autèntica protagonista és la tonyina roja Balfagó. Allà podreu submergir-vos, mai millor dit, en un disseny interior que us endinsarà de ple al Mediterrani. Teniu tota la informació i l'espai també per reservar al web tonatecabalfagó.com i el trobareu a l'Avinguda Diagonal amb Montaner a Barcelona. Hola, Mireia Carbó, bon dia.
Bon dia.
Tancarem el Via Lliure d'avui amb la Mireia Carbó, la nostra cuinera de capçalera i la regent de l'Escola de Cuina Mireia Carbó, que hi ha al barri de Gràcia de Barcelona, que hi ha una pila de cursos, com sempre, allò del batch cooking. Cuina la menopausa, he vist,
sí,
ara.
Tenim una dietista nutricionista dels aliments, que ha fet un taller superxulo sobre, bueno, per ajudar les dones.
Curs de ramen,
que suareu la cansalada, sí, perquè no? Ja no hi ha, però com té molt d'èxit, doncs mira, el posem.
Taller de croquetes, bueno, una...
El que
una...
puguis somiar, Xavi.
Amb la Mireia Carbó ens agrada últimament de recuperar aquelles cuines, sí, de l'àvia, d'alguna, sí, manera, i que alguns s'estan perdent, el xup-xup, exacte.
D'estar-se a casa una miqueta.
Blai, aquesta següent... és primera divisió, però vamos, sí, d'una manera brutal.
Champions League.
Aquí la Molins no sap fer ni el... No.
Jo res, ni una truita.
Però haig de dir que la Molins ha dit que s'apuntarà a un intensiu de cuina. Sí o no?
Ja fa setmanes que t'ho vaig dir, i no m'hi estic apuntant.
Bueno, però ja arribarà.
Però no passa res. Algun dia trobaràs el teu moment i diràs, vinga.
Quina recepta, a més de diumenge, podria ser perfectament?
Sí.
Avui.
Mandonguilles amb sèpia.
Mandonguilles amb sèpia. Pot ser més català que les mandonguilles amb sèpia.
I et diré una cosa.
Què?
Pots fer 10 quilos de mandonguilles i congelar-te-les.
10 quilos.
Ja que t'hi poses, no? Ja, clar, pilotes. Ja està, que després t'ho treus, que en són de bones.
Està per tot l'any.
Clar. Saps l'il·lusió que fa t'obrir aquells calaixos del congelador i veure't allà...
A veure, 10 quilos...
Home, he exagerat una miqueta,
ja no
saps,
però... Res,
home, has de tenir un bon congelador,
Més,
Enteneu-me. El que vull dir és que ja que t'hi poses, doncs t'hi poses. Podeu multiplicar la recepta per dos, podeu fer el que vulgueu.
Perfecte, va, una recepta bàsica de les mandonguilles amb sèpia.
Què necessitem? Jo us he posat 400 grams de carn de vedella picada i 200 grams de carn de porc picada. Però aquí podeu fer una miqueta el que us doni la gana. Va. És a dir, tu pots dir, no, jo vull fer mig i mig, que és lo típic. O no, vull posar el que us doni la gana, és igual, val? Jo posaré
per què ho fem, això de barrejar vedella?
Perquè queda més melós, queda més tendre, ja. Saps? La de vedella és una miqueta més seca, quan li poses el porc queda més meloset.
Mm-hmm.
I atenció, que avui us explicaré una cosa, que és que només per això valia la pena escoltar la secció,
A veure.
Ja veuràs, arribarem. Bueno. Dues llesques de pa sec.
Bé.
Si no en teniu, jo a l'escola poso pa de motllo, perquè com no en tenim de pa sec, doncs el que tenim, el que tingueu, la molla, val? Un ou, llet, julivert, una sèpia gran o dues petites, això com vulgueu, una ceba grandeta, un all, o dos, o tres, no passa res, 6-8 tomàquets madurs, i ara aquí podeu posar, necessitareu mig litre de brou de peix o de pollastre o del que tingueu, depèn del que tu vulguis potenciar després, d'acord? Una presa de xocolata negra, oli d'oliva, sal i pebre.
Però la presa no te la menges, Molins?
No, o sigui, mentre vas cuinant, te la vas menjant.
No serveix de res,
Aleshores, neteges i talles la sèpia a daus.
Això ja ho compliquem, perquè la sèpia...
Te la neteja la peixatera, si no, Xavi.
Ja.
Llavors et dirà, que vols la melsa, la salsa aquella?
Clàssic, què?
Sí. Si vols potenciar el gust amar dins de les mandonguilles, sí. Si no, no.
Blai diu que no.
No. Jo també sóc del no.
Però ja està.
Jo també sóc del no.
No volem res.
Vinga. No, però sí, hi ha gent que li encanta. Que per tant, el que
vulgueu. No volem melses.
Jo no, però a la gent li agrada. En una cassola baixa, farem un sofregit amb la ceba ratllada o picada molt fina junt amb l'all. Quan estigui ben cuita, ben
l'all,
cuita...
L'all, quan estàs dient un all, és una...
Un all, un gra, sí. Aleshores, quan estigui ben cuita aquesta ceba, paciència.
Importantíssim.
I un raig d'oli d'oliva generós, un raig d'oli d'oliva generós, i aquí la ceba, i paciència. Quan estigui ben cuita, afegirem els tomàquets ratllats. I també, altre cop, paciència. Els cuinarem fins que quedin ben confitats.
Bé.
Aleshores, incorporem la sèpia.
La que hem tallat a trossets petits.
Correcte. Jo...
Sí, jo pateixo ja amb aquesta fase, aquesta és la fase que sempre pateixo.
Escolta'm.
La sèpia no es pot cuinar, o sigui, és una cosa que sempre et queda malament, et queda dura, hi ha gent que en sap,
ja
està.
Tu compres la sèpia a la peixateria, bruta, la peixatera te la neteja, i tu quan arribes a casa congeles la sèpia, sí o sí. Si la congeles, segur que et quedarà tendre. Què val la pena fer? Comprar-ne dos o tres, llavors les tens allà al congelador. Nena, que sopem avui? Sèpia, pam, treus un parell. No, doncs allà estan. Vull fer mandonguilles en sèpia, en treus una. Vull fer... Que sí, que sí, Xavi.
Jo no li trobo el punt.
Sí, ja veuràs, tu fes-me cas. Quan t'he enganyat?
No, mai.
Què has après?
Molt.
Pues, tu congela la sèpia. Si vols, t'emportes la salsa. Si no, no te l'emportis. O emporta-te-la un dia i ho tastes. Llavors, mentrestant, preparem les mandonguilles. Mentre s'està fent tot això, tu prepares les mandonguilles.
Aquí barrejant. Hem d'anar fent xup-xup, eh?
Sí. Anar fent. Tu poses a un foc mig, que puguis controlar.
Vas tirant aigua o no?
Si vols, si creus que se t'està enganxant, que no tens paciència, que tal, li pots anar posant miquetes d'aigua i que evapori i fas un reset, val? Que això va molt bé. Prepares les mandonguilles dins d'un bol barrejant les dues carns, el pa remullat amb la llet, però atenció, bé, només la llet que absorbeixi el pa, val?
Ah, no fotem no allà tot un rajolí de llet.
Clar, tu mulles el pa, llavors què passa? Quan vols agafar el pa, cau llet allà. I com a bons catalans diem, aquesta, doncs la poso dins, no? Doncs no, perquè llavors et quedaran la que necessiti el pa només.
Va bé.
L'ou, el pessic de sal, el pebre i julivert picat.
Bé.
I ara això li dones forma a les mandonguilles. Sí. Si us plau, que us quedin totes igualetes, perquè comencem fent les molt mones i acabem fent pilotes de tennis.
Pilotes!
Molt bé. Aleshores...
I un cop fet la mandonguilla?
Les deixes allà, pim, 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 a sobre del taulell. Quan el sofregit estigui ben confitat...
Però ni farina ni res.
Les enfarines, enfarinadetes, sí. Okay. A pensar que ho havia dit, les enfarines.
Sembla que no.
No? Però, perdó. Sí, sí. Bueno, doncs amb les mans així amb una miqueta de farina, tu vas fent les pilotetes i les vas deixant allà. Un cop tinguis el sofregit ben confitat, li poses el brou. I ara, quan el brou bulli, vas tirant les pilotetes dins de les de la salsa sense fregir-les abans.
No les fregeixes, és clar, t'anava a preguntar,
I per
eh?
Això valia la pena escoltar-nos avui. I xup-xup, xup-xup...
Però tots ens dediquem a fregir-les abans, per
això, hi ha cursos de cuina amb xefs importants que ensenyen aquestes coses.
Què passa si la fregeixes?
Doncs queden més seques, més... més les has compactat d'alguna manera, saps? En canvi, avui en dia sabem que si fas un xup-xup, 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 queden més meloses, més tendretes perquè no les has fregit. Aquella miqueta de farina, miqueta, no us passéssiu, t'acaba lligant la salsa més el xup-xup, més la reducció, i a més fareu mandonguilles mil vegades, perquè a mi el que em feia pal era fregir-les. Llavors, t'estalvies aquell oli, t'estalvies...
Totalment.
No ho dic pels diners, sinó el greix...
No, però és un rotllo, i després netejar-ho
sí,
i tot
totalment,
això. No,
totalment, totalment, Xavi. Prova-ho.
Quanta estona has d'estar allà?
Uns 20-30 minutets. Veureu que anirà... Sí, llavors busqueu una cassola a la mida de la quantitat de mandonguilles que tens, i quan passi aquest temps, piques la xocolata...
Sí.
I poses la xocolata.
Una presa, Molins?
Una presa.
Una només, rajola una. Sincera. Sí, sí.
Ningú ha de tastar les mandonguilles i ha de dir, hosti, que bones, has posat xocolata.
No s'ha de notar.
Malament. Això vol dir que t'has passat. Clar, ho dic perquè hi ha preses de xocolata que pesen, que són així de grans i n'hi ha de petitetes. Llavors piqueu una miqueta, poses, això és molt català, lligarà, donarà, veureu que li donarà com un color així superfosc, saps? I se'n fa la boca aigua. I ara tu això ho deixes fet, i si te les pots menjar d'avui per demà, doncs molt millor.
No pots, home, que ets de poder.
Ja, però ja, per això et dic que ja que t'hi poses, doncs fes el doble, i et fas allà una bona cassola, i avui menges, i demà també, o te les congeles, o feu el que vulgueu.
Seria una miqueta de rosset.
Sí, rosset, una... Jo quan tinc molta vagància, agafo una patata i la faig al microones, que també em serveix.
Molt vagància, això.
Sí, i si no, un arròs o el que vulgueu.
Sí. Mandonguilles, bravo des d'aquí.
Gràcies. Amb xocolata, molta xocolata. Tota la raó.
Per la pròxima, un flam d'ou.
Un flam d'ou de tota la vida.
Un flam d'ou de tota la vida.
Va, fet.
Mireia Carbó, gràcies, eh?
A vosaltres.
Adiós.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalyst. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todoplano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todoplano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
Vine al Museu Casteller de Catalunya.
Un museu únic per emocionar-te i descobrir tota la passió dels castells al cor històric de Valls.
Ah, i per Setmana Santa estrenem moltes sorpreses i novetats amb la família.
En Joanet, un casteller d'abans, farà una visita especial plena d'anècdotes i aventures.
O descobreix l'experiència immersiva de viure el vertigen d'una enxaneta quan fa l'aleta.
Més info i entrades a museucasteller.cat. Posa a punt la teva llar amb servei estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a servei estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten.
El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més...
U.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
Vinga, menys d'un... No, una mica més d'un minut i arribarem a les dues en punt del migdia. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver jugat a la gincana amb nosaltres. Una pila de missatges que hem rebut als oients als Instagram, als stories d'Instagram i a través de Twitter. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta primavera del Via Lliure. I demà, com sempre, hi serem puntuals a les 7 del matí. Adéu-siau, que vagi bé. Traieu llibre amb personatges... És que això és molt fort, eh? Diu aquí a la portada. Personatges inèdits.
Inèdit. I algun d'ells són d'aquells que vam jurar que mai faríem.
Ah, sí. No!
I és més.
No!
I alguns dels inèdits són estan vius.
Què?
Sí, oh, la traducció.
Que forts.
Això és mèrit del tio que feia la...
Perdona, botó, com?
Hòstia, tio, que fort. Era aquesta...
No, és una cosa, és Lil Dami. Sí, és Lil Dami.
És Lil Dami.
Li ha sortit Lil Dami.
És Lil Dami, tio. No.